Cal trobar el moment precís per explicar la vida d'en Samuel Gallart.
El jutge Samuel Gallart.
El diputat del Parlament de Catalunya, Samuel Gallart.
El catedràtic de dret penal, Samuel Gallart.
Quan amb el Marc Artigau i amb el Guillem Terribas presentem una novel·la i parlem d'un llibre, sempre el títol de l'espai es diu De què va. Per tant, amb el títol de justícia poden anar moltes coses. Per tant, li pregunto al que l'ha parit i al que l'ha escrita, que és el Guillem Clua. De què va, justícia?
La pregunta sempre és dificilíssima de contestar, ja sé, però en aquest cas t'asseguro que ho és molt més. Perquè va de... Tu ho has llegit abans. Va de moltíssimes coses que conformen diferents identitats de diferents personatges en diferents temps, des de la Guerra Civil fins a l'actualitat i fins i tot més enllà. I el que he intentat és plasmar la realitat d'una família catalana de l'alta burgesia, capitanejada per un prohom de la cultura, de la societat i de la política catalana que interpreta el Josep Maria Pou, com un reflex una miqueta del que han estat tots aquests anys recents a la nostra història i de la conformació d'aquestes identitats personals, familiars, polítiques, socials, sexoafectives. Tot això està allà ficat. Senzill, eh?
Però el tema central diríem que seria el llegat, l'identitat, l'amor...
Tots aquests elements hi són per conformar, potser aquest és el gran tema de l'obra, no? Per conformar el que som. Per mi, Justícia és una obra sobre el que ets tu com a persona, com conformes la teva identitat a partir de les decisions que prens a la vida. Per ser una cosa, quan decideixes ser una cosa o acceptar que ets una cosa, has de renunciar a ser altres coses. Tots els personatges de justícia, sobretot el jutge Samuel Gallart, acaben prenent decisions que determinen el que són i indefectiblement han de renunciar a ser una altra cosa que arrossegaran tota la vida.
Molt important, com sempre, el teatre és el càsting. Podrem dir tot el càsting sense por deixar-nos a ningú?
Possiblement.
Sí. Possiblement.
Podem.
Podem? Va, podem. Comencem. Josep Maria Pou, ja ho has dit.
Josep Maria Pou.
Roger Coma, que és aquí. No. Seguim.
Vicky Peña. Vicky Peña. Manel Barceló. Uh-huh. Anna Saún. Anna Icobalceta. Pere Ponce. Katrin Bankova. Marc Bosch. I Alejandro Bordanove.
Correctíssim. Ha sigut correctíssim.
Això, Roger, és normal que un autor sàpiga... Segur que el director, que és
tota
el
Josep Maria Mestres... No.
Com que no?
Generalment són 3 o 4 actors, vull dir, les funcions, si no se sap...
Això sí.
Però de 10, en aquest cas, el C10, no? Vull dir, però...
Han estat gaire complicats els assajos o què, Roger?
Dificilíssims. Sincerament, sí. Sí, ara ho parlàvem. Doncs perquè, home, no hi ha dret. Has escrit una cosa que és molt complexa, perquè no et pots abandonar en viure les escenes. Ah, sentim això, ara fluïm, ara tu em preguntes i et contesto. Està tot... Hi ha una certa desestructura. Un joc narratiu molt, molt complex, molt xulo.
Certa desestructura, m'ho pots explicar amb un no entès?
Doncs hi ha talls. Fem 3 o 4 rèpliques d'una escena,
sí. Pam, pam, pam,
tallem
pam, pam, pam. Sí.
I passem a una altra escena al costat. I després continuem amb la nostra. I al cap de 2 segons jo estic dient, doncs, ara aquesta escena que acabo de fer no va ser ben bé així, va ser d'una altra manera. Aleshores hi ha uns jocs teatrals, que és des del personatge, des d'un segon personatge i des d'un narrador. I aleshores estàs una mica en uns talls com brechtians, no? Que estàs una mica fred. I t'has de ficar assent en un moment, estic plorant, no sé què... A veure, no vaig plorar realment el que va passar va ser una altra cosa. I aquests talls ho fan molt divertit, també, eh? Ho fan que et col·loques en una tessitura com a espectador, que vas darrere de la funció entenent, ostres, anem endavant o anem endarrere en el temps? Hi ha molts salts i això és molt xulo i té molta èpica, també.
Et molesta o t'és igual o t'emprenya que diguin, com ha dit el Jordi Saumell, que en alguns moments va recordar Agost?
No, de fet és un referent explícit, és a dir, no explícit d'haver volgut fer Agost, però hi ha... Estic molt d'acord amb el que ha dit el Roger, perquè és molt cert. Hi ha com un pastís de diverses capes, no? I a dalt hi ha aquest Agost, no? Aquest naturalisme del sopar familiar, que es reuneix la família, els problemes familiars, les infidelitats, els secrets... Això hi és tota l'estona, però sortim tota l'estona d'aquest naturalisme, i és en una casa de 3 pisos...
Bueno, diu, per exemple, el Saumell deia que l'escenografia diu per caminar vosaltres els actors per allà, perquè més estan com inclinada, no?
Que bé que ho hagi valorat. Que bé. La nostra por és que ningú valorés, perquè si hi ha hagut riscos, vull dir, sí? Hem tingut suport de fisioterapeutes, també,
i no és broma. Ningú s'ha dut castanya ni res?
Esperem que no.
No, de moment no, però hem estat una mica al límit de la relliscada. Sí.
L'obra te l'encarrega l'Albertí?
Mm-hmm. Sí.
És així, eh? És a dir, és el Nacional qui et diu, Guillem, sí. Fes una obra per l'any que ve.
Fes una obra per la Sala Gran.
Per la sala gran.
Sí, i ja està, i aquí és el punt final de la frase. Jo esperava que, no, que vagi d'això, que vagi per aquí, bé, que tingui... Va dir, no, el que tu vulguis. O sigui, això és una cosa que li he d'agrair al Xavier. Una carta blanca absoluta, cap qüestionament del tema de la dimensió de res. De...
Zero?
Sí. O sigui, jo vaig dir molt bé... Vam parlar una miqueta, evidentment, de tot el que a mi m'interessava, vam tenir una conversa molt llarga, però artísticament no hi ha hagut cap mena de pressió ni intromissió de cap mena. M'ha donat llibertat total.
Ja, però amb aquesta... Per si et diuen... Canvia molt el cervell que et diguessin fes una obra pel Nacional, sala gran, que et diguessin sala tallers, per
totalment.
Exemple?
Sí.
Sí.
O sigui, a mi em diuen sala gran i tinc una responsabilitat que no tinc si ho faig en una sala normal.
Quina? La de que surti molt bé o la d'omplir?
No, això és les que menys, aquestes, precisament. Vale. La responsabilitat de fer una cosa que estigui al nivell del repte i de l'obligació de ser una veu de la dramaturgia contemporània a la casa gran del nostre teatre públic, aquesta una. I està al nivell del que se'm demana i després fer una cosa que... ompli la sala gran, fer alguna cosa espectacular, èpic, gran, de dos actes, sense complexos, que ens expliqui una miqueta el que som ara i avui, com a societat, una miqueta, no? Es diu tot això, la identitat catalana, que jo em fugiria una mica, jo parlo d'una família, de històries molt concretes al llarg de la història, però tenia la necessitat, com a dramaturg contemporani, de parlar d'avui en dia del que som.
El director l'escull l'Albertí, després de que tu li passis l'obra.
Sí, bueno, hi ha un diàleg de qui t'agradaria que ho dirigís.
Ah, també tu estàs al mig, perfecte. Sí, sí. I el càsting?
El càsting hi ha amb el Josep Maria Mestres, que va ser la meva primera opció a l'hora de proposar un director, perquè també m'havia dirigit una altra obra que s'està girant per Espanya, que es diu La Golondrina. Mm-hmm. A partir d'aquí, el Josep Maria fa una proposta d'actors i en parlem també, ell en consulta a l'hora de...
Clar, tu dius, amb tots els respectes, Roger, però tu dius, per edat, és un tema d'edat, Josep Maria Pou... Vicky Peña. Sí. Treballar amb Josep Maria... Havies treballat amb en Pou?
No, havíem estat a punt un parell de vegades.
I amb la Vicky Peña?
Amb la Vicky sí, una vegada m'havia fet de mare, o jo l'havia fet de fill, en una mena de... una pel·lícula d'un assassí. Sí.
Un assassí?
Sí, bueno, era un cas real.
Una pel·lícula d'un assassí?
Sí, l'assassino del círculo era un tio, un verà d'uns fets reals de València a l'època del bacalao, de tot allò, una mena d'assassí en sèrie. I és la primera vegada que es va desenvolupar una teoria que els assassins tenien un radi d'acció. I els explicava aquesta història.
Què tal treballar amb el Pou?
molt bé. És un tio que des del primer minut... La presència que transmet... Però des del primer... Des de la lectura de l'assaig,
això ho té poca gent,
És increïble.
Ara que parlem de l'agost, analitzaran... Quan venien a aquest estudi...
Entre
les
algunes
persones que tenien més admiració de la meva vida... És quan entraven a aquest estudi d'analitzaran... Que portava una mena d'àurea.
Sí.
Que tu dius, aquesta dona va amb una àurea incorporada... Que no saps... I amb el Pou tinc aquesta sensació. Sí. Amb l'Omar... També tinc aquesta sensació, em podrien dir uns quants,
El Pou és que està fent un personatge, més a més, que hi posa molt de la seva vivència i de tot el seu background com a actor i personal i tot, i crec que és un personatge que li va com a ell al dit.
T'hauràs d'escoltar, perquè al seu moment ja també m'ho he dit avui, que aquesta decadència del personatge del Pou a l'obra recorda molt, pot arribar a recordar molt en Jordi Pujol. Hi ha una voluntat manifesta o ja t'ho podies imaginar que et podia passar sense cap voluntat?
Sí, evidentment, hi ha una influència, hi ha un moment a l'obra que es parla directament del pujolisme i que es parla del cas Banca Catalana. Això ha sortit i té una importància cabdal a l'obra. I la família, sí, la família podrien ser els Pujol. No són els Pujol, no és el cas de la família Pujol i dels casos que han sortit a la llum, però podria ser un gran exemple de família convergent de l'alta burgesia.
I típic que passa a Catalunya, això tan típic d'amagar sentiments.
Sí. Ah, bueno, clar, això és molt nostre.
Això és molt nostre.
I portat al límit aquí, perquè no ho diem, però han de sortir de l'armari i de gent que entra i surt de l'armari i de tot això. Però... I això és molt... Crec que d'alguna manera tothom sent molta empatia amb això, que és un tema molt candent, però que al mateix temps tothom hi connecta.
En aquest cas, en Roger, tu fas de fill de...
Fill del Pou. En un moment sóc el fill del Pou, l'altre sóc el Pou de jove, no? Però essencialment sóc el fill del Pou, i aleshores és un personatge que no ha tingut mai el reconeixement del seu pare, que ho busca permanentment, però és una mica un vividor, un cantamanyà, una mena de cunyau, també.
Molt cunyau, molt
cunyau. Sí, té un element, és l'element festiu dins d'una família tensa i rígida.
Havies fet Sala Gran?
Sí, també una altra. És que Sala Gran és com un gènere teatral en si.
Sí?
En si
bueno,
mateix.
Que, per sí, sí, com a autor, sabeu, com a director. Els que en sabeu, Roger, sí. Els que actors, diuen que per sonoritat no anem bé.
Sí, sí, sí. Ja només que ja quan va estar fet l'edifici estrenat i va venir després, anys més tard, un tècnic del Japó, va dir, és un mal endèmic, això no es pot solucionar de cap manera. Llavors anem microfonats i la sensació és una mica com d'epidaure, no? D'aquesta cosa de que has d'enviar molt, però no la veu, sinó una qüestió corporal, d'energia, energètica. Són 8 o 900 persones que hi ha espectador i tot ha de ser gros. L'escenari se't menja, sí, se't menja. Aleshores has de treballar des d'un motor molt alt. No pots baixar mai d'una energia de 7 sobre 10. Buscar-te l'excusa que sigui per estar molt intens. Sigui una broma, estiguis plorant, sigui petit el que diguis, amb alguna excusa ho has de fer molt gran. I això és guai, també.
Molt
és un
gran,
repte.
Molt gran vols dir...
Intens. Intens.
Que voldrem tot també amb volum més alt.
Sí, volum més alt, però també físicament ha de tenir una tonicitat, no? Orgànicament tot ha d'estar molt actiu, encara que estiguis estirat a terra com si estiguessis adormit, ha de ser molt tònic. I això també és un gènere, és divertit, eh? És un repte. Crec que per tothom. Els directors crec que els hi escurça la vida, 2 o 3 anys cada muntatge que fan allà, perquè carreguen una mica amb la responsabilitat d'això de funcionar i amb molts elements en contra, no? És una mica com un París-Dakar.
El Guillem Clua, diríem que fa 8 anys, permeten que digui que vas fer enorme, amb una petita obra magnífica que es diu Smiley, que es va estrenar... Però tot t'arrenca la temporada alta, no?
La temporada alta al Festival de Dramatúrgia, amb una competició d'autors.
Guanyes i d'allà va la Flyhard... De la Flyhard va passar al Capitol, crec que...
El Lliure.
El Lliure.
El Capitol, i abans ja vam estar com un parell de temporades.
Val. I a continuació?
I a continuació d'Smiley.
Què es dirà?
Smiley després de l'amor. Comencem a assajar, aquí ja tenim... Tinc el text a la motxilla. Ara anem a fer una lectura aquesta tarda. Comencem a assajar d'aquí al març, i al maig estrenem al Club Capitol un altre cop.
De què anirà? On el títol va la cosa?
Amb el títol va molt la cosa, amb el cartell va molt la cosa, si has vist el cartell.
No.
Surt un pastís nupcial, el cartell.
O sigui, a casament?
Ah, o no.
O no,
No, el tema és que fèiem l'Smiley en tots aquests anys, aquests 8 anys, s'ha estat fent a molts llocs, a molts països, s'ha estat traduint molt. Aquí me la demanaven, torna-la a fer, perquè realment va ser com un fenomen molt inesperat i molt maco.
Sí? No t'ho esperaves?
No, gens. I clar, i ara 8 anys després que tothom frisi per veure no només això... Bueno, això em vaig dir que no ho faria, que ja no era el moment, però fer una seqüela, fer una segona part, tornar a recuperar aquells dos personatges, com és la vida gay de Barcelona 10 anys després, com és la vida dels gais als 40, i ja no és una obra festiva de 30 anyeros que busquen l'amor, ara de cop i volta la vida va en sèrio, no? Llavors, fer una comèdia sobre tot això ens venia molt de gust, a mi, a l'Albert Triola i el Ramon Pujol, els tres actors, actors originals, que ho produïm nosaltres, a més, i amb moltes ganes, i tenim moltes ganes que ho veieu, també.
Però clar, anava a dir, hosti, és que clar, és que es podria fer gairebé com el cinema, fer Smiley i després fer la segona part, és a dir, que es pogués veure i recordar la primera...
Ah, clar.
Jo l'he llevat a Flyhard i va ser...
Jo vaig anar al Capitol.
Te'ls tenies allà... Vibrant,
seria meravellós, o sigui, si realment la cosa anés molt bé, no ho descartem,
que ho poguéssim
fer i que la gent pogués veure primera part, segona part.
Sí, de la mateixa manera que el cine, tu dius, mira, ara fan la segona part, mira, vaig a recordar la primera part perquè tinc el DVD o a casa, i te'l poses, clar.
Clar, com que és teatre, sí que hem procurat molt que la segona es pugui veure de manera independent, i es pot veure de manera independent.
Aquesta és molt important,
fem,
és molt important,
eh? Flashbacks d'Smiley, això és molt graciós, els moments que fas un flashback al teatre, no? I a mi el que m'agradaria, si això anés bé, és d'aquí 10 anys escriure una tercera part de com són aquests personatges als 50 anys. Seria molt maco.
Estem parlant de... poseu ja a assajar ara? Estrena?
El maig. El 14 de maig, al Club Capitol.
Club Capitol. I entrada sense sortida.
I, bueno, no, perquè el Capitol tanca.
I et tanca, oh, dius, bueno, això és una altra cosa.
Això és una altra
cosa.
Fins quan? Llavors, sí, sí, sortida obligada, quan serà?
A mitjans finals de juny, que és quan tanca el teatre. Tanquem el teatre nosaltres.
És molt bèstia.
Sí, sí, sí.
Sí, sí, estan passant unes coses en aquest país, en aquest, terribles. Amb el tema de la cultura, estan passant coses. Bueno, molts temes, però de la cultura...
Bueno, però pues podem canviar allà amb unes samarretes barates d'aquestes de Zara de mango superguais.
Sí, sí, no, sí. No, perquè més... Ah, perquè més una altra cosa, com que no hi ha Zares ni hi ha mangos, ni hi ha... Que no passa res, sí, sí, perquè la gent no reclama
això. La gent m'està demanant allà.
Sí, si podem fer un centre comercial, si no, és igual. O un Mercadona també podem posar, que no hi ha gaires. En fi, de moment, a partir de demà passat, fins al 22 de març a la Sala Gran del TNC, amb el Roger Coma, el Josep Maria Pou, la Vicky Penya, l'Anna Saún, en Saugon, aquest Justícia, dirigit per Josep Maria Mestres i parida pel Guillem Clua. Molta merda, de bo.
Moltes gràcies.
Torna'm al coordinador d'aquí 15 dies.
Ja, 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 ja. Amigos, molt llamineres, eh?